Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. La meitat de l'oferta per celíacs de Lloret de Mar l'aglutina la cadena hotelera Evenia. De la totalitat de les places, 2.500 són les que ofereix aquest conjunt d'establiments que té en compte, com altres, les necessitats d'alimentació dels seus clients. De fet, l'oferta sense gluten als hotels de Lloret segueix creixent i la destinació ja compta amb 5.000 places acreditades per l'Associació de Celíacs de Catalunya. El primer establiment de Lloret en aconseguir la certificació va ser l'hotel Anabel i després s'hi han sumat l'Olympic Garden, l'Olympic Palace, l'Olympic Park, l'Olympic Suites, l'Aquarium, l'Oasis Park, el China Park i l'últim que ha estat el Miratge. Amb aquesta estratègia, Lloret vol posicionar-se com a destinació especialitzada en la cuina saludable. D'aquí a uns minuts en parlarem amb el xef de l'Evenia, Carles Fàbregas, per saber com s'han organitzat. Molt bon dia i bona hora a tothom. Som a dimecres 18 d'agost. Benvinguts un dia més a l'informatiu matinal de la ràdio de Lloret de Mar i benvingut en Josep, que ens presenta ara mateix tot el contingut que tenim programat per avui, a banda de parlar amb el xef de l'Evenia, d'Hotels Evenia. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquesta setmana l'Ajuntament ha posat en marxa el servei en línia de cita prèvia per poder fer consultes referents a gestions tributàries i plusvàlues. Això ho valorarà la regidora Lara Torres sobre un quart de nou del matí. També explicarem el que ha donat de si la presentació d'aquest dimarts a la nit de la nova temporada de teatre. L'acte ha inclòs, com altres anys, el Festival Monfoto. També posarem xifres al torneig de waterpolo nacional que es disputa aquest cap de setmana a la piscina. S'hi esperen més de 800 persones entre participants de fins a 16 anys i els acompanyants. En parlarem amb Lluís Pérez, un dels organitzadors del Waterpolo Kids Tour. I acabarem parlant de cotxes, en concret de la passió que desperten els vehicles Volkswagen. I és que els aficionats a aquesta marca fan una trobada cada any a Tossa i enguany hi afegeixen una sortida fins a Lloret de Mar. Els detalls els donarà en Pere Martí, que és vicepresident de l'Associació Amics del Volkswagen de Catalunya.
Josep, havia dit 18 d'agost. Sembla que els companys no tenen ganes que acabi l'estiu perquè ens havien deixat aquí una trampa. Ens havien deixat apuntat que som a 18 d'agost, ho corregim. Som a 18 de setembre.
De fet, fa un temps gairebé del 18 d'agost.
Sí, la veritat és que la meteorologia sembla de 18 d'agost, tot i que Miquel Bernis ens explicarà la seva crònica com evolucionarà aquesta meteorologia i sembla que a l'horitzó hi veiem possibilitat de ruixats. L'escoltarem ara mateix i també us oferirem l'actualitat general. Tot plegat aquí al Bon Dia, Bona Hora. Qui el prepara és Rosa Giral i qui posa veu. Avui som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Centre d'Estudis de Llengües patrocina el Bon Dia, Bona Hora.
Tres minuts, doncs dèiem que donem pas a la crònica d'en Miquel Bernis, que ens explica com evoluciona aquest temps que avui comença amb xafogó i calor. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimecres serà una jornada de temps una mica més variable. Al matí farà sol, però a la tarda els ruixats començaran a guanyar protagonisme i ja no només afectaran el Pirineu, sinó també sectors del Prepirineu, Catalunya Central, algunes comarques interiors de Girona, i no és descartable que alguna gota s'escapi fins i tot fins a la costa, però en tot cas, si arriba a ploure al voltant de Lloret, serien fenòmens bastant aïllats i puntuals. Aquest dijous la dinàmica serà una mica la mateixa, amb la diferència que al matí ja hi haurà alguns intervals de núvols, el cel serà més variable, però igualment els ruixats sobretot afectaran comarques interiors de Girona i sectors del Pirineu més que no pas punts de la costa. De cara a divendres, altre cop intervals de núvols, clarianes, però poques possibilitats de pluja, i en canvi dissabte sí que el risc de ruixats i tempestes augmentarà, sobretot a la tarda. Els models de predicció fan pensar que els xàfecs s'estendran a bona part de Catalunya i que podrien en alguns punts de la costa fins i tot descarregar amb intensitat. Per tant, atents, perquè l'inici del cap de setmana sí que podria ser més mogut, tot i que sigui en forma de ruixats sobtats, no pas de pluges gaire continuades. I de cara a diumenge el temps pot continuar insegur, però sembla bastant més probable ja que les pluges tornin a presentar-se. Pel que fa a les temperatures, la calor anirà afluixant progressivament a mesura que avanci la setmana. No esperem un canvi brusc, no esperem que la tardor ens visiti de cop i volta, sinó una baixada més aviat progressiva de 2-3 graus de cara al cap de setmana, que farà que l'ambient ja no sigui tan calorós als migdies, especialment perquè de nit segurament la temperatura variarà més aviat poc.
Doncs gràcies, Miquel, per tots aquests detalls. I si fem un cop d'ull al termòmetre, ara mateix aquí a Lloret tenim el dia assolellat, 18 graus de temperatura i la humitat, com dèiem, molta sensació d'aixafogó perquè la tenim elevada, al 90%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs avui la premsa ve marcada per una única notícia, en el cas dels diaris d'arreu de l'estat espanyol, i el punt també se'n fa ressò amb un titular ben gran que diu «De cap al 10N». Pedro Sánchez força la repetició d'eleccions culpant el PP, Ciutadans i Unides Podem de bloquejar la formació de govern. El rei no proposa cap candidat i el seu rol queda tocat quan Ràdio Televisió Espanyola se li avança negociant el debat electoral. El cop d'efecte de Rivera es dilueix en 24 hores perquè Pablo Casado el planta i es manté definitivament en el no. Veurem amb en Josep d'aquí un moment, que és el titular destacat de tota la premsa. També el diari de Girona, tot i que amb un titular més petit, explica que Sánchez dona per fet que hi haurà eleccions el 10 de novembre. D'altra banda, una notícia que també comparteixen els dos diaris és pels Premis Bertrana. Montse Barderi encapçala els renovats Premis Literaris de Girona. Les obres ja estan a les llibreries. Barderi rep el Bertrana per una història de dones humils narrada amb la seva pròpia veu. A la imatge d'un i altre diari, tot i que són fotografies diferents, en tots dos casos hi apareixen els guanyadors d'aquests Premis Literaris. Més notícies en aquestes primeres pàgines. El punt es fa ressò de la misteriosa desaparició de la vista de Junqueras al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, fixada pel 14 d'octubre. Al calendari oficial del Tribunal de Luxemburg ara no hi consta cap vista. I en plana esportiva, el Girona ensopega Almeria per 3-1. Imatge preocupant i un nou despropòsit lluny de Montilivi. També és notícia destacada al diari de Girona, que hi dedica una fotografia ben grossa on hi s'hi veuen a Josabeth i Juan Carlos capcots al final del partit. De desastre en desastre, titula el diari de Girona, que diu que l'Almeria castiga les errades d'un Girona perdut i sense ànima, que ja fa 8 sortides que perd. Recordem, insistim, el resultat va ser de 3-1. D'altra banda, el diari de Girona també titula que la Generalitat injecta 4 milions i mig d'euros més al grup ripollès Comforça. El govern català no descarta la venda d'aquesta empresa pública. En els últims 10 anys ha portat més de 50 milions d'euros en diverses ampliacions de capital. El Mercat del Lleó de Girona celebrarà els 75 anys amb una festa d'aniversari. Serà el 5 d'octubre. També es fa ressò aquest rotatiu de l'enfrontament al ple de Santa Coloma per la retallada d'un tècnic de cultura i Figueres encarrega un estudi per radiografiar els pisos ocupats.
El 10 de novembre, noves eleccions estatals. I et preguntaves, Maria, quin era el titular que coincideix en la resta de premsa escrita. És aquest. Sens dubte, la notícia del dia. El País, així, obre la seva portada dient que la falta d'acord entre els partits obliga a unes altres eleccions. El Periódico diu tornada a les urnes. La Razón, nova política, reeleccions. El diari Ara, Sánchez aboca a Espanya noves eleccions. L'ABC, 142 dies després, eleccions. El Mundo, el tancament de Sánchez condemna a una altra repetició d'eleccions. I també, finalment, La Vanguardia, a la mateixa línia, la ineficàcia dels partits porta a la repetició electoral.
Doncs tots cap a una mateixa notícia, i sobre aquestes eleccions espanyoles dic que se celebraran el 10 de novembre i la campanya electoral començarà la nit de la Castanyada.
Per tant, només durarà 8 dies. El motiu és que amb la LOREC, que està en vigor des del 2007, la llei electoral, s'escurça la campanya si es repeteixen eleccions.
I és que portem 4 eleccions generals en només 4 anys.
També podem apuntar que les eleccions del 10 de novembre seran la cinquena cita electoral en només un any en la majoria de comunitats autònomes.
I canviem de tema. Iñaki Urdangarín podrà sortir de la presó 2 dies per setmana per fer voluntariat.
És el primer permís per a l'exduc de Palma, una decisió a la qual s'ha oposat al Ministeri Fiscal.
Per cert, recordem que Jordi Cuixart, que encara no ha estat condemnat, té un permís de només 6 hores per poder assistir al naixement del seu fill. I en successos, detenen a Suècia el presumpte autor d'un crim a l'Eixample de Barcelona.
La víctima, de 25 anys, va morir a trets fa 4 mesos. El detingut té 26 anys. La principal hipòtesi és que el crim estaria vinculat amb un assumpte de drogues.
I ha acabat el judici a Ana Julia Quezada pel crim del nen Gabriel Cruz.
El jurat popular té 2 dies per emetre el seu veredicte sobre si es considera assassinat o homicidi. L'acusada ha demanat perdó a tot Espanya.
7a víctima mortal de la gota freda.
Han trobat el cos de l'holandès de 66 anys que havia desaparegut diumenge a Alacant.
Han cessat el director d'emergències de Múrcia per anar al teatre en plena gota freda.
Pablo Ruiz Palacios s'ha defensat dient que en tot moment va estar pendent del mòbil, però ha demanat disculpes.
Això és el que està passant al sud del País Valencià, també a Múrcia i a part d'Andalusia. I en plana cultural destaquem els noms de Bowie, Nash, Cohen o El Niño de Elche, que són alguns dels protagonistes de l'inèdit 2019 de Barcelona.
És la 17a edició del Festival de Cinema Documental Musical Inèdit, que tindrà lloc del 24 d'octubre al 3 de novembre.
I en esports parlem de la Champions, on Ter Stegen va evitar ahir la derrota del Barça a Dortmund, que va acabar amb empat a 0.
Ansu Fati s'ha convertit en el blaugrana més jove que debuta a la Lliga de Campions i Jordi Alba es va lesionar.
Fins aquí el repàs dels titulars generals quan són les 8 i 11.
Centre d'Estudis de Llengües patrocina el Bon Dia, Bona Hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Escull la teva llengua i practica-la amb nosaltres. English, francès, doi. Català i castellà per a estrangers.
Ens avalen 20 anys d'experiència. Centre d'Estudis de Llengües. T'esperem al passatge Felip i Gibert número 8, segon pis al cantó de la plaça París. També ens pots seguir a Facebook i Instagram. I el 13 de setembre, jornada de portes obertes de 4 a 8 de la tarda. Us hi esperem!
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Disposem d'uns fantàstics espais per les vostres celebracions. Comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris. Obrim divendres, caps de setmana, vigílies i festius i per a grups amb reserva. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
Comprar o vendre el teu pis. Sovint una missió impossible, oi? Confia en Apialia Costa Brava Sud. A Lloret, 7 establiments al teu servei. Caravel·la Immobiliària, immomercat.com, Finques Niu, Finques Rosmar, Finques Proa, Subirós Gestió Immobiliària i Alzina Finques. Visita el web costabravasud.apialia.cat o truca al 673 953 374. Apialia Costa Brava Sud. Tots units al teu servei.
Restaurant Cal Sogre. Més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre. Ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972 371 704.
Jo sóc del RAC. I quan se'm punxa la bici, també els truco. Perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC. I quan em poso malalt estant de viatge, també els truco. Perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
El rellotge ja marca un quart de nou. Molt bon dia a tothom. Després d'aquesta breu pausa, ens posem per feina aquí al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret. La meitat de l'oferta per celíacs de Lloret de Mar l'aglutina la cadena hotelera Evenia. De la totalitat de les places, 2.500 són les que ofereix aquest conjunt d'establiments que té en compte, com altres, les necessitats d'alimentació dels seus clients.
De fet, l'oferta sense gluten als hotels de Lloret de Mar segueix creixent i la destinació ja compta amb 5.000 places acreditades per l'Associació de Celíacs de Catalunya. Arran del conveni que l'Ajuntament va signar al febrer amb aquesta entitat, ja hi ha 9 hotels que s'han sumat a aquesta iniciativa.
La gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan, en fa una valoració molt positiva i considera que l'aposta del sector privat beneficia molts perfils de visitants, especialment el turisme familiar.
Ser una destinació preparada en termes d'al·lèrgies i intoleràncies ens ajuden molts dels nostres perfils estratègics, no? Evidentment la família, perquè una família amb un sol membre que pateixi el cas de la celiaquia ja fa moure a tota la família de viatge en espais que ofereixin garanties, per exemple, i evidentment tota aquesta oferta saludable ens ajuda doncs, tant pel que són els congressistes que participen de congressos i reunions a Lloret de Mar com evidentment de tots els esportistes que tenim sobretot en primavera però també a tardor que busquen aquesta oferta saludable.
El primer establiment de Lloret en aconseguir la certificació de l'Associació de Celíacs de Catalunya va ser l'Hotel Anabel i després s'hi ha sumat l'Olympic Garden, l'Olympic Palace, l'Olympic Park, l'Olympic Suites, l'Aquarium, l'Oasis Park, el China Park i l'últim que ha estat el Miratge.
Amb aquesta estratègia, Lloret vol posicionar-se com a destinació especialitzada en la cuina saludable. I en aquesta línia, la destinació també compta amb 16 establiments promotors de l'alimentació mediterrània i acreditats per l'Agència de Salut Pública de Catalunya a través del programa AMET. Tot plegat és molt positiu per Lloret de Mar.
Cal destacar que, evidentment, des de Lloret és importantíssim que els nostres restaurants tinguin una oferta saludable, però val a dir que és molt i molt important el fet de que aquests bufets dels hotels que tenen sovint més de 2.000 clients un mateix dia dinant i sopant doncs puguin oferir aquesta oferta saludable perquè són moltíssims, milers de milers els clients que passen pels bufets dels hotels i d'aquí que destaquem doncs, aquest volum de places certificades, tant uns amb dieta mediterrània i els altres amb oferta sense gluten.
I a banda dels hotels, el Waterworld també ha estat certificat aquest estiu com a espai amb oferta sense gluten.
El director del parc, Julià López Arenas, explica que els clients valoren de manera molt positiva que tant el Waterworld com l'Aquadiver ofereixin una dieta apta per celíacs.
Tot aquell producte que oferim és producte envasat, que només escalfem. Tenim una gamma de 8-10 productes que els nostres clients poden atendre més a més a un preu que està molt ajustat. Normalment aquests productes d'oferta sense gluten tenen un preu molt elevat. Nosaltres els venem als mateixos preus que venem l'oferta de menjar amb gluten i val a dir que la resposta per part del públic ha estat molt i molt positiva i molt ben valorada.
El responsable dels parcs aquàtics ha explicat que van decidir convertir-se en espai amb oferta sense gluten per donar resposta a la demanda dels usuaris.
Tenim el costum d'anar fent enquestes pel parc i trobàvem que hi havia gent, una part del públic, que reclamava la possibilitat de no haver de portar el menjar de fora, sinó doncs, que el parc oferís producte sense gluten. I vàrem decidir posar-nos en contacte amb l'Associació de Celíacs de Catalunya per veure si el fet de certificar-nos com a establiment d'ofertes sense gluten seria molt complexa i val a dir que no, que ens ho varen posar molt fàcil. Varen estar contents que tant Aquadiver com Waterworld doncs, féssim aquest pas.
Com diem, a Lloret hi ha actualment 5.000 places hoteleres aptes per a celíacs.
Doncs ampliem la informació donant pas a la Rosa.
Parlem amb el xef de la cadena Evenia, Carles Fàbregas. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per què l'Evenia és una cadena hotelera apta per a celíacs?
Perquè, mira, nosaltres lluitem dia a dia pel benestar dels nostres clients i sempre intentem pues, d'investigar, tant som molt inquiets. I front a una problemàtica per un component de clients, per nosaltres això és, bueno, és una millora contínua, no? I de construir i fer que gaudeixin al màxim del nostre complex i de la nostra cuina.
Com heu hagut d'organitzar la part de la cuina per poder oferir aquest tipus d'alimentació?
Bueno, nosaltres hem dedicat una cuina plena, només dedicada a aquest tema. Des de el que és la manipulació, fons només dedicats a això, i fregidores només dedicades a això. Si bé és cert, també vam votar nosaltres per anar al món de la quinta gamma. Tenim una seguretat per poder garantir al nostre client el 100%. Amb un bufet dels nostres, normal, amb una cuina on hi poden haver-hi creuaments, no podem garantir el 100%. I per això nosaltres no era llavors donar-li el bon benestar al nostre client. L'única solució que vam trobar va ser aquesta. Va ser una solució bastant acertada, gràcies a que ens ha donat un resultat, francament, bastant bo.
Noteu que els clients ho agraeixen i que fins i tot, evidentment, ho demanen en el cas de, doncs, de buscar això, no? Un hotel que sigui, no?, per celíacs.
Sí, sí, molt, 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 perquè a més no s'ho esperen. S'esperen arribar i que se'ls expliqui en el bufet quins plats tenen, què és el que ells poden menjar. Tot i tindre l'etiquetat, nosaltres sempre ho personalitzem. Tant punt arriba el client a la recepció, seguim tot es posa en marxa, tot un protocol que automàticament es comunica en el metre del restaurant, es comunica en el xef. Tots estem assabentats de cop en els bars i per donar-li el millor servei al client, no? Té també una carta on te poden gaudir pues, des d'un esmorzar a un dinar, on ells escolleixen els seus plats, a un berenar. I clar, això amb ells els omple molt. A part, també, una cosa que a nosaltres ens agrada molt fer és l'efecte sorpresa, no? I quan arriben a la seva habitació, quan ens han comunicat això, arriben a la seva habitació i es troben un detall, una cistelleta amb tots uns detalls aptes per ells, no? Siguin des de galetes, siguin magdalenes, etc., no?
Que són...
I després...
Sí, sí.
Sí.
Digues, Carles, perdona.
No dic i després, doncs, bueno, a més, a part de personalitzar-li, també quan arriben, clar, no es troben amb una oferta gastronòmica escueta, curta, petita, no. Es troben des d'un esmorzar que poden decidir entre 7, 8, 9, 10, 11 articles diferents per esmorzar, croissants, gofres, creps, el que vulguin, no? I després, a l'hora del dinar, doncs el mateix, des de garantir-los el 100% amb uns canelons, amb una moussaka, unes mandonguilles, amb un pollastre, amb una vedella... Vull dir, perquè tinguin ells la seva plena tranquil·litat. I clar, jo només veure'ls amb ells, aquestes cares que et posen, i els nens, sobretot, no?, que veuen que fem accions de nits temàtiques, amb xutxes i amb coses d'aquestes així molt, molt llamatives, i que ells, ostres, no?, que els veus, i poder-los dir-los, no, és que poden menjar totes les gominoles que tenim aquí, no pateixin en absolut, perquè totes són sense gluten, no? I clar, això, ostres, és molt, molt, molt amable per ells, no?
A Lloret de Mar, ara mateix hi ha 5.000 places que estan acreditades per l'Associació de Celíacs de Catalunya i la meitat, que és una xifra molt elevada, són de l'Evenia.
Correcte.
Sí, com es posa en valor tot això?
Bueno, nosaltres, quan ens van vindre, que ens van ser, la veritat, són bastant estrictes, quan ens van vindre Celíacs de Catalunya, ens van treure a nosaltres l'acreditació. Llavors, automàticament, clar, ja no només ha sigut... Ens fèiem l'acreditació i ja està, sinó ha sigut el camí que anem fent, no?, tots junts, no? Està sent un camí molt divertit i, a més, d'aprendre molt. I jo, amb aquesta gent, ens van assessorar contínuament, ens van explicant coses. Mireu, ara ha sortit això, hi ha aquests productes nous, no? També amb l'empresa amb la qual jo hi treballo, amb la Quinta Gamma, que es diu Atria, és impressionant. Vull dir, són una gent que també ens estan fent formacions contínues, venen, ens expliquen, mira, ara ja ha sortit això, mira, teniu aquesta tècnica. Vull dir, clar, fem un treball amb equip impressionant. I la veritat és que jo els tinc molt agraït perquè és que és el que ens està fent créixer molt, vull dir, molt. Vull dir, clar, també és la il·lusió, no? Perquè per nosaltres el nostre client és el més important, llavors és aquest el nostre objectiu.
Per entendre'ns, Carles, podem dir que tota la capacitat de l'Evenia, de la cadena hotelera Evenia, que és un conjunt d'hotels grans, que són 2.500 places, són totes aptes per celíacs.
Sí, sí, correcte. Nosaltres a cada restaurant donem el servei. Com bé dic, tot surt de parteix d'una cuina central, llavors nosaltres derivem al nostre client, doncs li arriba el seu menjar en perfecte estat i garantint-li el 100%.
I per... també us... sí. Sí, digues, Carles.
Que ara també ho estem esparcint als altres hotels nostres de la companyia. Ara, per exemple, aquí en breu tindrem també acreditats els dos hotels de Barcelona. nostres, també. Vull dir que anem, bueno, anem fent, ho anem esparcint per tota la companyia.
És a dir, heu començat per Lloret i continueu amb la resta de, dels establiments de la cadena.
Correcte.
I Carles, parlar de l'experiència que teniu, creus que, doncs, tenir aquesta oferta i, a més, amb la seguretat, no?, que es dona i tota l'àmplia oferta que hi ha per celíacs, pot ser un factor decisiu a l'hora de triar un establiment o un altre o fins i tot una destinació?
Per descomptat que sí, per descomptat que sí. Hi ha famílies que encara estan molt preocupades quan van als llocs que tenen un fill celíac. Encara n'hi ha molts, i quan venen aquí encara trobes aquestes cares de sorpresa. Ostres, tinc tot això? És que no m'ho havia trobat mai, no? I clar, quan veus una mare amb els seus fills, o amb un pare, amb els seus fills, és que et quedes, clar, ostres, estem per això, no? Som servei, estem per això, no? I, va. Però sí, és totalment, eh? A més, ells mateixos ho diuen. No, no, pateixi, que jo això, tinc amics, que jo tinc coneguts, que jo... I veus que van vinguent, d'un any rere any, van vinguent. I sí, és molt important.
Doncs, Carles Fàbregas, xef, cap de cuina de la cadena hotelera Ibènia, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Quatre minuts per dos quarts de nou. Canviem de tema. Aquesta setmana l'Ajuntament ha posat en marxa el servei de petició en línia de cita prèvia per poder fer consultes referents a gestions tributàries i plusvàlues.
Per demanar dia i hora s'ha d'accedir al portal lloret.cat/citaprèvia. Un cop a dins s'ha d'escollir quin servei es vol concertar. El pas següent és triar entre els horaris proposats i, per últim, introduir les dades personals. En tot moment, l'usuari pot consultar les cites que té pendents, modificar-les o bé, si cal, cancel·lar-les.
A principis de juliol, recordem que l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, l'OIAC, ja va posar en funcionament el sistema de cita prèvia. Des de llavors fins ara s'han atès 2.000 persones, que representen un de cada quatre usuaris.
Per concertar la cita prèvia en línia només cal un document identificatiu, un correu electrònic i el telèfon mòbil.
Doncs el que fem és saludar la regidora de l'àrea econòmica de l'Ajuntament, Lara Torres. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per què s'ha posat en marxa aquest servei de cita prèvia?
Doncs volem millorar l'atenció als ciutadans i que les esperes siguin més curtes i al mateix temps cada visita que rebem a un ciutadà que estigui una mica preparada, no? I puguem donar-los tota la informació o bé fer-li la liquidació el que correspongui en cada tràmit.
I quin tipus de gestions, diem, gestions tributàries i plusvàlues, exactament, a què fa referència?
Bueno, el gran gruix és el tema de les plusvàlues, que tota persona que vingui una casa o que rebi per herència una donació així ha de fer el tràmit de la plusvàlua, no? Aquest tràmit requereix molt de temps i el que ens implicava també és que ens treia molta part del temps del treballador que fa aquesta tasca d'atenció i llavors no érem suficientment eficients a l'hora de treure el dia a dia de la feina. No? En canvi, si creiem que concertant hores la gent no s'haurà d'esperar, el nostre tècnic es pot mirar amb antelació el tipus de plusvales que portaran i aleshores resoldre tots els dubtes en el moment.
Resumidament, podríem dir que aquesta acció millora l'atenció a l'usuari i també millora l'eficiència de l'Ajuntament.
Exacte. O sigui, nosaltres el que volem és que el ciutadà se senti el millor temps possible, amb el mínim d'esperes, i que a més l'Ajuntament, amb els recursos humans que tenim, que evidentment són limitats, siguem el màxim eficients.
Dèiem que l'OIAC, l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, ja va posar en marxa el sistema de cita prèvia el mes de juliol. Hi ha hagut per ara unes 2.000 persones ateses a través d'aquest sistema. Entenem que les valoracions són bones, no?, si s'amplia a altres serveis.
Sí, realment, l'experiència és molt bona, tot i que aquesta àrea la porta en Xavi, però el temps d'espera, la gent que té cita prèvia crec que no supera els 5 minuts i això ens ha fet que ens tirem també a aplicar aquest servei a l'àrea econòmica per intentar millorar tota l'atenció al ciutadà.
Només per aclarir-ho, serà obligatori tenir cita prèvia o es pot demanar cita prèvia?
Es pot demanar cita prèvia. De fet, a nosaltres ens agradaria que al final tot fos a través de cita prèvia, però és evident que ara que posem en marxa aquest servei serem flexibles i que atendrem a tot aquell que tingui cita prèvia, tingui la prioritat. Si tu tens cita prèvia a les 10, passaràs per davant d'una persona que hagi arribat, però no serà obligatori a data d'avui.
Doncs ho recollim, i Lara Torres, com a regidora dels Serveis Econòmics de l'Ajuntament, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més aquí a la Ràdio de Lloret. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Són ara mateix 9:15 en punt. I aquesta sintonia que ens indica que és moment de conèixer tots els detalls de la previsió del temps. Miquel Bernis, ja ets a punt, no? Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimecres serà una jornada de temps una mica més variable. Al matí farà sol, però a la tarda els ruixats començaran a guanyar protagonisme i ja no només afectaran el Pirineu, sinó també sectors del Prepirineu, Catalunya Central, algunes comarques interiors de Girona, i no és descartable que alguna gota s'escapi fins i tot fins a la costa, però en tot cas, si arriba a ploure al voltant de Lloret, serien fenòmens bastant aïllats i puntuals. Aquest dijous la dinàmica serà una mica la mateixa, amb la diferència que al matí ja hi haurà alguns intervals de núvols, el cel serà més variable, però igualment els ruixats sobretot afectaran comarques interiors de Girona i sectors del Pirineu, més que no pas punts de la costa. De cara a divendres, altre cop intervals de núvols, clarianes, però poques possibilitats de pluja, i en canvi dissabte sí que el risc de ruixats i tempestes augmentarà, sobretot a la tarda. Els models de predicció fan pensar que els xàfecs s'estendran a bona part de Catalunya i que podrien en alguns punts de la costa fins i tot descarregar amb intensitat. Per tant, atents, perquè a l'inici del cap de setmana sí que podria ser més mogut, tot i que sigui en forma de ruixats sobtats, no pas de pluges gaire continuades. I de cara a diumenge el temps pot continuar insegur, però sembla bastant més probable ja que les pluges tornin a presentar-se. Pel que fa a les temperatures, la calor anirà fluixant progressivament a mesura que avanci la setmana. No esperem un canvi brusc, no esperem que la tardor ens visiti de cop i volta, sinó una baixada més aviat progressiva de 2-3 graus de cara al cap de setmana, que farà que l'ambient ja no sigui tan calorós als migdies, especialment, perquè de nit segurament la temperatura variarà més aviat poc.
Doncs seguirem dormint amb pijama de màniga curta i encara no posarem l'edredor. Gràcies, Miquel. Ara mateix, temperatura a Lloret de 18 graus i la humitat que la tenim al 90%. Vuit i 32, passem pel quiosc i mirem què diuen avui les portades. I, evidentment, el tema del dia és la... pel govern espanyol, pel no govern, de cap al 10N, titula El Punt. Sánchez dona per fet que hi haurà eleccions el proper 10 de novembre, titula El Diari de Girona. És la notícia del dia i ho veurem d'aquí un moment amb en Josep, però ens fixem en el que diu El Punt, que explica que Pedro Sánchez força la repetició d'eleccions culpant el PP, Ciutadans i Unides Podem de bloquejar la formació de govern. El rei no proposa cap candidat i el seu rol queda tocat quan Ràdio Televisió Espanyola se li avança negociant el debat electoral. El cop d'efecte de Rivera es dilueix en 24 hores perquè Casado el planta i es manté definitivament en el no. És, com dèiem, la notícia destacada, tot i que n'hi ha una altra de destacada en aquests dos diaris de proximitat, i és la revolució dels Bertrana. Montse Barderi encapçala els renovats Premis Literaris de Girona. Ho llegim al Punt. Mentre que el Diari de Girona titula que les obres dels Premis Literaris de Girona ja està a les llibreries. Barderi rep el Bertrana per una història de dones humils narrada amb la seva pròpia veu. En els dos casos hi ha una imatge dels guanyadors d'aquests premis literaris, tot i que és una fotografia diferent a cada diari. Més notícies en el cas del Punt Avui, el diari de Girona. També és destacada la derrota del Girona de futbol contra l'Almeria. El Girona ensopega Almeria per 3-1, destaca el Punt Avui. Imatge preocupant i un nou despropòsit lluny de Montilivi. De desastre en desastre és el que titula el diari de Girona, que explica que l'Almeria castiga les errades d'un Girona perdut i sense ànima que ja fa 8 sortides que perd. D'altra banda, també el diari de Girona hi llegim que el Mercat del Lleó celebrarà els 75 anys amb una festa d'aniversari el 5 d'octubre. I en el cas del Punt, l'altre titular que hi veiem és la misteriosa desaparició de la vista de Junqueras al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, fixada pel 14 d'octubre. Al calendari oficial del Tribunal de Luxemburg ara no hi consta cap vista.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
I anem repassant la premsa del dia. Primeres planes. El País avui destaca que la falta d'acord entre els partits obliga a unes altres eleccions, mentre que el periòdico obre dient tornada a les urnes. La Razón, nova política, reeleccions. El diari Ara, Sánchez aboca Espanya a noves eleccions. El diari ABC, 142 dies després, eleccions. El Mundo, el tancament de Sánchez condemna a una altra repetició d'eleccions. I La Vanguardia, la ineficàcia dels partits en general, porta a la repetició electoral.
Doncs sobre aquestes eleccions espanyoles, dic que se celebraran el 10 de novembre i que la campanya electoral començarà la nit de la Castanyada.
Per tant, només durarà 8 dies. El motiu és que, amb la LOREC, la llei electoral que està en vigor des del 2016, s'escurça la campanya si es repeteixen eleccions.
I és que portem 4 eleccions generals en només 4 anys.
També podem apuntar que les eleccions del 10 de novembre seran la 5a cita electoral en només un any en la majoria de comunitats autònomes.
Iñaki Urdangarín podrà sortir de la presó 2 dies per setmana per fer voluntariat.
És el primer permís per a l'exduc de Palma, una decisió a la qual s'ha oposat el Ministeri Fiscal.
Per cert, recordem que Jordi Cuixart, que encara no ha estat condemnat, té un permís de només 6 hores per poder assistir al naixement del seu fill. Ho deixem aquí. Successos. Detenen a Suècia el presumpte autor d'un crim a la Eixample de Barcelona.
La víctima de 25 anys va morir a trets fa 4 mesos. El detingut té 26 anys. La principal hipòtesi és que el crim estaria vinculat amb un assumpte de drogues.
Ha acabat el judici a Ana Julia Quezada pel crim del nen Gabriel Cruz.
El jurat popular té 2 dies per emetre el seu veredicte sobre si es considera assassinat o homicidi. L'acusada ha demanat perdó a tot Espanya.
També en plana de successos, 7a víctima mortal de la gota freda.
Han trobat finalment el cos de l'holandès de 66 anys que havia desaparegut diumenge a Alacant.
I encara sobre aquests aiguats històrics, han cessat el director d'emergències de Múrcia per anar al teatre en plena gota freda.
Pablo Ruiz Palacios s'ha defensat dient que en tot moment va estar pendent del mòbil, però ha demanat disculpes.
Déu-n'hi-do. En plana cultural, Bowie, Nash, Cohen o El Niño de Elche són alguns dels protagonistes de l'inèdit 2019 de Barcelona.
La 17a edició del Festival de Cinema Documental el musical inèdit tindrà lloc del 24 d'octubre al 3 de novembre.
I en plana esportiva parlem de la Champions. Ter Stegen va evitar ahir la derrota del Barça a Dortmund, que va acabar amb un empat a 0.
Ansu Fati s'ha convertit en el blaugrana més jove que debuta a la Lliga de Campions i Jordi Alba finalment es va lesionar.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui molt poqueta cosa. A l'agenda del Punt hi veiem que a les 10 del matí hi ha marxa nòrdica Boscos de Lloret el dissabte, aquest dissabte 21 de setembre a les 10 del matí, i la sortida serà des de l'oficina de turisme. És l'única cosa que hem trobat avui de Lloret als diaris.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Escull la teva llengua i practica-la amb nosaltres. English, français, doi. Català i castellà per a estrangers.
Ens avalen 20 anys d'experiència. Centre d'Estudis de Llengües. T'esperem al passatge Felipe Gibert número 8, segon pis al cantó de la plaça París. També ens pots seguir a Facebook i Instagram. Us hi esperem!
Centre d'Estudis de Llengües patrocina el Bon Dia, Bona Hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Bon Dia, Bona Hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs seguim avançant, ara són 2:15 de nou del matí i en plana cultural destaquem que Shakespeare, el feminisme, reflexions sobre el poder, el racisme o l'assetjament escolar marquen la nova temporada del Teatre de Lloret de Mar. Comença el 12 d'octubre i s'allarga fins al mes de gener amb noms destacats com el de Lola Herrera, Alberto San Juan, Anna Saún, Imma Colomer, Toti Soler o Gemma Humet.
La programació, que suma 18 obres, inclou l'Espai Off, que proposa, entre d'altres, un recorregut itinerant per Lloret o bé un tribut a Aladdin per al públic més menut de la casa. Tot plegat s'ha presentat aquest dimarts, en què s'han donat a conèixer les dades del primer semestre de l'any. Per al teatre hi han passat més de 35.500 persones, usuaris, un 70% més que l'any passat. Pel que fa a espectadors teatrals, han fregat els 7.000. Una i altres xifres evidencien el creixement de l'equipament.
Albert Robert, regidor del teatre, destaca que amb la programació nova volen consolidar i sumar nous públics.
És una programació que està pensada per consolidar el públic que ja tenim francament consolidat, però a més hem de ser capaços d'apropar aquest teatre encara més gent i de fer el Teatre de Lloret un teatre de tots i per tots. I aquest és l'objectiu que tenim amb aquesta programació.
Per la seva banda, l'alcalde Jaume Dolçat assenyala que el teatre és un potent element transformador cultural.
Per nosaltres la cultura és un element transformador, és un element cohesionador, i el que hem de fer, doncs, és fer-la transparent i fer-la transpirable a totes les capes socials de Lloret de Mar, sigui quina sigui el seu lloc de procedència.
La programació inclou l'obra La Negra, que reflexiona sobre el racisme. Es tracta d'un projecte teatral creat per la Trup de la Concòrdia, un grup de veïns de Salt i de Girona. La directora és Catalina Lladó.
Dins de la Trup tenim gent de diferents cultures. A partir d'improvisacions i d'un any d'investigació amb el cos, amb el tema de la riquesa i de la pobresa, perquè realment associem el racisme també amb un tema econòmic. I al darrere d'això hi ha una història heredada de lo que és el racisme, que ja ve des de la conquesta de Sud-amèrica, de tot el congrés que es va fer a Berlín, on es van decidir que hi havia diferents races i una jerarquització. Tot aquest pes el portem a l'esquena. I tot això s'ha anat convertint en una manera de parlar i de dir i de fer que realment és manifestació de temps passats i que avui en dia s'ha de tornar a replantejar.
Les companyies locals també tenen el seu protagonisme a la nova programació, com la Casa de Cúller, el Casal de l'Obrera, Ja cobrarem, o bé Moica, que proposa l'espectacle No t'ho callis, un espectacle que busca sacsejar consciència sobre el bullying. En parla un dels responsables, Enzo Poblete.
Siempre para Moica y para Corsera ha sido un reto poder atraer a los jóvenes, no en formato aula, sino que en formato creativo, a poder decir cosas. Y desde la Asociación Mueca se propuso el bullying porque es un tema candente, es un tema actual y que seguramente si quien me escuche ahora mismo sabrá de su hijo, de su sobrino, en sus tiempos de él mismo, ¿no? Y que el reto de Mueca, con el apoyo del Teatro de Lloret, con el apoyo del Ayuntamiento y su regiduría, es poder hablar del tema sin tapujos, que los niños lo identifiquen, que lo entiendan, que las familias, que las personas, que todos somos parte de la solución de eliminar la lacra que es el abuso escolar, el bullying.
La programació inclou obres professionals, teatre amateur, a més de música, cinema de la mà del Cineclub Adler i propostes familiars. El que finalment no tindrà lloc en aquesta temporada és la representació del Rei Lear a causa de la malaltia de l'actor lloretenc Fermí Reixac.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs una abraçada ben forta per en Fermí Reixac i esperem que millori, que estigui el màxim bé possible. Ara mateix queden 2 minuts per 9:15 i passem de la cultura als esports. 30 equips de waterpolo de diferents punts de l'estat espanyol competiran aquest cap de setmana a Lloret. Ho faran a la tercera edició del Waterpolo Kids Tour, amb la seu a la piscina municipal tant dissabte com diumenge.
La cita, que comptarà amb la piscina de Lloret com a seu, reunirà jugadors de 3 categories segons les edats, fins als 16 anys. Serà al llarg de 2 dies, amb l'objectiu
l'objectiu de barrejar esport, aprenentatge i convivència entre esportistes, entrenadors i acompanyants. Plegats superaran les 800 persones. La majoria dels equips són catalans, però també venen de Madrid, València o les Illes Balears.
El Waterpolo Kids Tour, que organitza l'empresa European Sports Dreamers, serà la prèvia dels Lloret Games, que se celebren a la vila a principis de l'any vinent. És un esdeveniment en què es combinaran disciplines esportives com la natació, el futbol sala o el voleibol.
El Waterpolo Kids Tour comença aquest cap de setmana amb el torneig a Lloret de Mar, amb un impacte econòmic previst de 120.000 euros a la destinació. S'hi espera la presència d'un campió olímpic i de dos integrants de la selecció espanyola de Waterpolo.
Doncs donem pas de nou a la Rosa.
Parlem amb Lluís Pérez, fundador de l'empresa European Sports Dreamers. El tenim al telèfon. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com es presenta el torneig aquest cap de setmana a Lloret, a la piscina de Waterpolo Kids Tour?
Pues realment estem amb moltes ganes de que comenci, donat que és la tercera edició del Waterpolo Kids Tour que estem fent per tot el territori nacional. I en aquest cas tornem a la primera seu que on vam començar tot aquest projecte, que és a Lloret de Mar, que sempre ens ha tractat i hi ha una predisposició molt bona, per tant, de tothom, tant dels hotels que hi ha a la zona, com de tots els treballadors que podem contractar a la zona, com del mateix ajuntament, no? I la veritat que estem molt contents perquè aquest any continuem augmentant el número d'equips, ja ens anem als 30 equips, als 420 participants. Esperem una afluència d'unes 850 persones i la veritat que estem molt contents perquè hem pogut portar equips nous, com poden ser el Campus d'Esport de les Illes Balears, equips de la Comunitat Valenciana, equips de Madrid, i evidentment equips del territori català, que és on es desenvoluparà aquesta primera seu d'aquest Waterpolo Kids Tour, que aquest any tornem a començar aquí a Lloret i que estem molt contents de que sigui en aquesta ciutat on es va donar cabuda a l'inici d'aquest projecte.
Lluís, de quines edats estem parlant?
Són nanos a la vida infantil i cadets, és a dir, de 12, 14 i 16 anys. Són nanos que estan en aquest creixement de formació, que els clubs entenen que és molt important aquesta dualitat de competicions federatives i les competicions com poden ser les nostres que complementen aquest treball que estan fent dintre d'aquests clubs, i la veritat que com bé ens donen aquest recolzament i agraeixen que en aquests esdeveniments també, a part de la part de competició, tinguem els esportistes de la selecció espanyola que vindran a aquest esdeveniment, com poden ser el Felipe Terrone o el Sergi Cabanes, que són dos dels medallistes del passat mundial d'aquest estiu que hi ha hagut a Corea del Sud, i que també tindrem la participació l'assistència d'un campió olímpic com és el Xava Gómez, que podrà també estar a les instal·lacions de la piscina municipal.
Entenem que aquesta gent, no?, de la selecció i el campió olímpic venen a veure com el nivell que hi ha, no?
Bueno, són celebritats que evidentment fan que el nostre esport tinguin referents i que els nanos tinguin aquelles figures on reflexar-se, no?, i on donar-li un sentit a tot aquest esforç que fan diàriament, i ells estaran als esdeveniments que estan programats la tarda-nit del dissabte, que són la presentació, la firma d'autògrafs i després el partit de les estrelles, on podran participar ells també, i a l'entrega de guardons, que serà el diumenge.
Diumenge, quina hora serà?
Serà diumenge a les finals a les 12:30 i a la 1 farem començar l'entrega de guardons.
Per tant, veurem bon waterpolo aquest cap de setmana a Lloret.
Sí, de fet, a l'epicentre de waterpolo nacional es centrarà aquí, paral·lelament està la Supercopa d'Espanya, que es jugarà al Club Esportiu Mediterrani, allà a Barcelona, però a nivell de categories, a nivell del waterpolo, l'esdeveniment amb més impacte que hi haurà a nivell nacional serà aquí a Lloret demà.
Explica'ns per què torneu a Lloret per tercera vegada. Per què us agrada a Lloret com a seu?
Primer de tot, l'atmosfera de treball és molt bona. Tant ajuntament com hostaleria, com els ciutadans de Lloret, que molts d'ells són contractats per aquest esdeveniment, inclús molts voluntaris que també participen. És una atmosfera molt fàcil de treball que al final el que ens dona és una situació preferencial per tal de poder desenvolupar aquest esdeveniment. I la veritat que des del primer dia, des del director de l'instal·lació, el Ricard, com els regidors, en aquest cas el Joan Bernat en l'antic mandat que ha tingut, i com ara la senyora Anna, i després els tècnics de l'Ajuntament, ens fiquen moltíssimes facilitats i fet que facilita, no?, que nosaltres podem estar aquí any rere any.
I una altra pregunta, Lluís, hi haurà equips que participaran amb el nom de Lloret aquest cap de setmana?
Sí, la veritat que ja la vam començar l'any passat a fer aquesta promoció esportiva. Un dels nostres legats de Waterpolo Tour és portar aquesta promoció del waterpolo per tot el territori nacional. Cal dir que a Catalunya el waterpolo es centra principalment a la ciutat de Barcelona i als voltants, però sí que és cert que les altres tres ciutats, tant Girona com Lleida com Tarragona, el waterpolo pues, encara té un gran escenari de desenvolupament. I en aquest sentit, nosaltres el que fem és que allà on anem intentem pues, promocionar aquest waterpolo. De la millor manera, pues, fer dos equips, en aquest cas a les categories infantils i cadets, que estaran dirigits per un antic membre del waterpolo aquí a Lloret, el Josep Utgés, que ell va estar treballant en tot el tema del waterpolo, que serà l'entrenador, i els jugadors que participaran en aquests equips seran els mateixos participants d'altres equips que nutriran aquest equip per tal que puguin desenvolupar tot plegat.
Ja per acabar, Lluís, convida la gent que ens escolta a venir a la piscina aquest cap de setmana a poder gaudir d'aquest espectacle esportiu.
Jo crec que les paraules són fàcils. És un esdeveniment esportiu, de promoció esportiva, que la ciutat de Lloret està representada, que el que volem és que tothom que li agradi l'esport pugui veure in situ aquests esportistes en formació i, sobretot, si algú vol quedar-se a veure aquests espectacles que tindrem a la piscina per la nit, tant de la presentació com com del partit de les estrelles, com per veure aquestes figures del waterpolo i representants del waterpolo, pues, estan convocats a la piscina municipal de Lloret de Mar. Jo, finalment, també vull comentar una cosa, que és una cosa que nosaltres intentem sempre indicar i deixar clara. Aquest esdeveniment tindrà un impacte econòmic de 120.000 euros a la ciutat de Lloret. Nosaltres, sempre que anem a les ciutats, intentem pues, donar tot el màxim benefici a tot aquest, no només a nivell econòmic, sinó també a tot el tema d'actes laborals, a nivell que tothom pugui participar en aquest esdeveniment.
Aquesta xifra de 120.000 euros, com es calcula? Amb les estades als hotels?
Sí, bueno, es fa dintre del càlcul econòmic, es fan les despeses, tots els ingressos directes i els indirectes, els hotels participants, la restauració, totes les famílies que venen també a allotjar-se a la ciutat de Lloret i després totes les despeses que generen. Nosaltres sempre intentem que aquests esdeveniments que tenen aquest impacte econòmic a la ciutat podem donar una xifra que sigui més o menys exacta, donat els números que ja estem movent, i sempre ho deixem per tal que també es doni aquest reconeixement, no? També aquest treball que es fa, la col·laboració entre les entitats públiques i les entitats privades.
Doncs recollim totes aquestes paraules i la xifra ara mateix esmentada. Lluís Pérez, de l'empresa European Sports Dreamers, moltíssimes gràcies per l'entrevista i bona sort.
Moltes gràcies, que tingueu molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
I seguim mirant l'agenda. Ara queden 8 minuts per les 9 del matí i ens fixem en els amics del Volkswagen de Catalunya, que fan cada any una trobada multitudinària a Tossa de Mar i es farà aquest cap de setmana, en què assoleixen la 26a edició.
I la novetat és que passaran la tarda de dissabte a Lloret, on els participants, atenció, han de venir disfressats. Hi haurà un concurs i una gimcana sobre els orígens de la vila.
Serà aquest dissabte 21 de setembre a les 5 de la tarda al Passeig Verdaguer, on es veuran els cotxes Volkswagen exposats. Parlem amb el vicepresident de l'Associació Amics del Volkswagen de Catalunya, Pere Martí, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com anem?
Per la part que ens toca, per què heu decidit passar la tarda de dissabte aquí a Lloret?
Bueno, de fet, el format que fem des de ja fa, des del 2000, que ho vam entomar nosaltres, un any a anys alternatius sortim de Tossa, i ja tocava anar a Lloret perquè feia molts anys que no havíem vingut. De fet, al centre de Lloret crec que no havíem vingut mai.
I què és el que heu preparat? N'hem fet una pinzellada, però què és el que fareu aquí a la vila?
Sí, sí, de fet el que fem nosaltres és sortim a les 4:30 o així, a direcció a Lloret, fem una ruta de carretera, però passen per les costes, naturalment. Arribem a Lloret, aparquem allà, sí, al passeig Jacint Verdaguer, i els hem preparat, bueno, de fet, una de les activitats també que proposem pels participants el dissabte a la tarda és que vinguin disfressats d'una temàtica que cada any és diferent. Aquest any és una temàtica Disney, perquè fa 50 anys que van fer la primera pel·lícula del Herbie, i el Herbie és un escarbat, és un Volkswagen. Val? Llavors ho fem una mica record, això, a la primera pel·lícula que van fer. Llavors proposem a la gent que es disfressi d'això.
I, però soleu fer això de disfressar-vos o és una novetat?
Cada any,
ah, val.
Cada any és una temàtica, però cada any és diferent, eh? L'any passat, per exemple, era d'extraterrestres, fa 2 anys de les Olimpiades, hem fet del circ, vull dir...
Aneu canviant de temàtica.
Anem canviant, sí.
I per què una gincana sobre els orígens de Lloret?
Perquè creiem nosaltres que la gent no coneix Lloret a... L'essència de Lloret només coneix el Lloret turístic de grans edificis i el passeig marítim. No coneix, no entren cap a dins el detall, la majoria de gent.
Perquè d'on ve la gent de tot Catalunya?
Sí, bueno, nosaltres som una associació que no tenim seu social en un lloc determinat, som gent de tota Catalunya. Jo, per exemple, estic parlant des de Vilafranca del Penedès. Vull dir que som gent dispersa de tot Catalunya. A més, en aquest event, nosaltres, com que fem molta publicitat a França, ve molta gent francesa. Venen també aquest any de Tenerife, venen 11 cotxes de les Illes Balears, venen 2 cotxes alemanys...
Quanta gent es preveu a plegar?
L'any passat vam arribar a 315 Volkswagen el diumenge, que és la concentració màxima, perquè també hi ha molta gent que només ve el diumenge. No ve tot el cap de setmana. Aquest any anem una mica menys, però bueno, això fins divendres o dissabte al matí no ho tindrem ben clar encara. Però probablement uns 200 cotxes segur, eh?
I, Pere, aquests cotxes es podran veure exposats al passeig Verdaguer.
Bueno, digue'm.
Què tenen d'especial? Per què aquesta associació?
Vull dir, això és Volkswagen clàssic, eh? Són cotxes... de la marca Volkswagen, no? dels orígens, escarabats, furgonetes, T1, T2, tots comparteixen el motor refrigerat per aire, que és el que nosaltres demanem. Aquí, en aquest cas, no entraria ni a Golf, ni cap, de partir de Golf ja no entra cap model de Volkswagen. Hi ha molta varietat, perquè, per exemple, de l'escarabat hi havia el tipus Bugatti, després feien un altre model, que és el Karmann Ghia, que és un esportiu, el Kugelwagen, que és un tema així, un model així 4x4, vull dir que amb la mateixa plataforma feien molts cotxes diferents.
I entenem que els teniu impecables, no?
Bueno, hi ha de tot, eh? Hi ha moltes tendències, hi ha gent que els té millor que quan van sortir de fàbrica, i hi ha altra gent que els conserva, si tenen 60 anys tal com estan de pintura i tot això, l'únic que la mecànica la tenen perfecta.
I entenem que són cotxes de molt de valor econòmic, no?
Bueno, de fet, tampoc és un dels vehicles que siguin molt cars de mantenir, perquè com que se'n van fabricar tants, hi ha molta disponibilitat de recanvi, de tot. A no ser que sigui un model molt exclusiu, però a més és bastant assequible tot, eh? No és una cosa cara.
I com és que cada any la trobada la feu a Tossa de Mar?
Bueno, això, als seus inicis, hi va haver un senyor que era de Tossa, que tenia un restaurant, el Juan Jiménez, com atenció a la seva dona, li va dir que li agradaven molts escarbats, inclús tenia un escarbat, i li va muntar la primera concentració doncs, fa 27 anys a Tossa. I a partir d'aquí doncs, ha anat evolucionant això fins que nosaltres ho vam agafar amb el format actual l'any 2000. Vull dir que els amics de Volkswagen de Catalunya ho estem entomant això des de l'any 2000.
I cada cop entenem que sou més, no?
Sí, bueno, ha anat pujant, això en el principi eren 50, 60 cotxes, 100 cotxes, ja et dic que l'any passat vam aconseguir uns 315.
Doncs només ens queda desitjar que vagi molt i molt bé. La trobada es faria igualment si plogués, perquè diuen que el cap de setmana ja...
Nosaltres no volem res.
Val.
Probablement tampoc és que una pluja que sigui molta estona, no? Vull dir, normalment aquests temps són ruixats, no?
Sí, doncs... Ah, tira endavant, digues.
quasi bé cada any ens plou un dia o altre, vull dir que...
Sí?
L'excepció seria que no plogués, quasi.
Doncs bé, plogui o no plogui, esperem que vagi molt i molt bé aquesta trobada del cap de setmana, que aquest any passarà per Lloret dissabte a la tarda, i la trobada a Tossa de Mar. Amb els amics del Volkswagen de Catalunya, Pere Martí, moltíssimes, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i això, que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per pensar en nosaltres també.
Doncs amb aquesta cita dels amics del Volkswagen de Catalunya arribem al final del Bon Dia Bona Hora, en què hem començat parlant amb el xef de la cadena Evenia, perquè és l'establiment que ofereix més places per celíacs, 2.500 places aquí a Lloret de les 5.000 que hi ha aptes per persones celíaques, alimentació sense gluten. També hem parlat amb Lara Torres, regidora de l'àrea econòmica, perquè l'Ajuntament ha posat en marxa el servei de petició de cita prèvia per poder fer consultes referents a gestions tributàries i plusvàlues. D'altra banda, hem explicat que ahir es va presentar la nova temporada de teatre per aquesta tardor aquí a la vila, i hem parlat del torneig de Waterpolo Kids Tour que es disputa aquest cap de setmana també aquí a Lloret de Mar. Fins aquí el Bon Dia Bona Hora, esperem que passeu un molt bon dia. Nosaltres tornem demà a les 8 en punt. Moltíssimes gràcies, com sempre, per ser-hi.
Centre d'Estudis de Llengües ha patrocinat el Bon Dia, Bona Hora.